Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, com estan? Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició d'Església d'Urgell. Avui el nostre programa inclou la secció Sal de la Terra i Llum del Món i com a realitat diocesana una entrevista amb el delegat d'Assumptes Econòmics del Bisbat d'Urgell, en Carles Martín, amb motiu de la jornada de germanor que hem celebrat aquest diumenge. Les notícies de més relleu de la setmana ens arribaran amb la Patrícia Navas i l'agenda per als propers dies amb en Daniel Betriu. El testimoni de vida cristiana d'aquesta nit ens l'oferirà en Xavier Francino. L'Església d'Urgell és possible gràcies a l'Àlex Alsina en la taula de control, la Patrícia Navas i en Daniel Betriu en la locució i de Maria Marín, qui els parla. Comencem. I ara l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, presentant-los una de les tasques de la Delegació per als Assumptes Econòmics de la nostra diòcesi, avui sobre la col·lecta germanor. Com cada any, per aquestes dates, es fa aquesta col·lecta a les esglésies diocesanes. Parlem-ne amb en Carles Martín, delegat del Bisbat per als Assumptes Econòmics. Bona nit, Carles Martín.
Bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres i per parlar-nos d'aquesta jornada germanor que encara estem celebrant ja les acaballes del dia. Uh-huh. I volíem demanar-li que ens pugui explicar què és pròpiament la jornada de germanor.
Bé, doncs la col·lecta de germanor és una de les col·lectes que diem manades dins de l'Església, que són unes col·lectes que es fan al llarg de l'any que van dedicades a unes finalitats concretes. Les col·lectes que normalment es recapten, es recullen a les parròquies, van dirigides, es queden a cada parròquia en concret on es recullen per cobrir les seves necessitats. Però hi ha certs dies, certs diumenges a l'any, normalment diumenges, en què les col·lectes van destinades a unes finalitats determinades que venen marcades a vegades per la pròpia Santa Seu o a vegades per la Conferència Episcopal de cada país. Aquestes col·lectes poden ser les populars del Domum, de la Infància Missionera, o també les que van adreçades als Sant Jocs, als mitjans de comunicació social, al Càritas, el Dia de la Caritat, al Lòbul de Sant Pere, o aquesta de germanor, que s'escau cada any el diumenge anterior al dia de Crist Rei. I aquesta ve manada per la Conferència Episcopal de cada país. Això vol dir que doncs, avui a tot el país s'ha celebrat aquesta jornada de germanor o dia de l'Església diocesana.
Uh-huh. I quins objectius té? Què pretén ben bé aquesta col·lecta?
Bé, doncs bàsicament i principalment el que es pretén amb aquesta col·lecta és la presa de consciència de tots els cristians de que formem part d'una mateixa família. Des del dia que vam ser batejats, entrem a formar part d'aquesta gran família, que som l'Església, els cristians, i que, doncs, com a qualsevol altra família, doncs, tenim unes responsabilitats i uns deures i també doncs en rebem moltes coses. A totes les famílies, tots hi aportem alguna cosa i tots rebem alguna cosa. Llavors l'Església és una, però està formada per moltes persones que tothom té la seva pròpia experiència, la seva pròpia història. La família de l'Església és una família d'acollida, de portes obertes, una família de fraternitat, on tots som acollits, i que, doncs, com a qualsevol família, tots són responsables del seu manteniment. La família, com deia el Sant Pare, el Papa Francesc, és el millor hospital, la millor escola, el millor centre d'assistència per la gent gran, i entre tots fem que això sigui possible. Dic que tots rebem i tots aportem. Quantes persones sabem, coneixem, de que ens han parlat de la seva experiència dins de la seva parròquia, quan han rebut d'aquell grup de catequesi, aquell grup de convivències, aquelles xerrades, aquell mossèn que li va escoltar, que li va donar un cop de mà quan ell ho necessitava, i també quants mossèns hem sentit parlar de quan agraïts estan aquells laics, aquelles persones que hi col·laboren, ajuden amb tasques pròpies de la parròquia, de manteniment, per poder fer celebrar els sagraments, per poder portar la comunió a aquell malalt, per donar consells tècnics en temes potser de manteniment dels temples. Doncs entre tots ho fem. Tots són responsables, com a qualsevol família, que si algú té problemes, doncs se li ajuda. Si un està malalt, se li ajuda, i tots som responsables. I una de les responsabilitats és el sosteniment econòmic. En la família, si algú té, el meu germà té un problema, doncs li ajudarem, farem el possible perquè pugui sortir-se endavant. I a la parròquia, doncs, tots són responsables també, a més de tot el que hem parlat, de que pugui sostenir-se econòmicament perquè té unes necessitats. I això és el que avui pretenem conscienciar a tots els cristians, de que l'Església, les parròquies, necessiten l'ajuda en tots els sentits, un dels quals és l'econòmic.
Sí, sí. I pel que fa al sosteniment econòmic, podríem veure, en tot cas, els números pel que fa a la nostra diòcesi? Podria informar-nos d'algun?
Sí, doncs a la nostra diòcesi avui s'han repartit a totes les parròquies una petita publicació, una petita revista, on a les pàgines centrals, amb senzillesa, però amb transparència i amb molta claretat, donem els números de com invertim els ingressos que tenim, i detallem tots els ingressos i totes les despeses. A la nostra diòcesi d'Urgell tenim un pressupost de despesa de gairebé 4 milions d'euros, que són 3.959.000 euros. Això pot semblar molt, però estem parlant d'una diòcesi que aplega 214.000 persones, està dividida en 8 arxiprestats i té 363 parròquies. Això vol dir que hi ha molta necessitat, hi ha molta gent, hi ha molta parròquia, i això que podria semblar molt, doncs no ho és tant. I d'aquests diners, d'aquests gairebé 4 milions d'euros, la despesa més important, el 37%, va destinada a accions pastorals i assistencials. Això vol dir que per poder celebrar els sagraments necessitem uns temples que tinguin llum, que tinguin calefacció, que estiguin nets, que puguem col·laborar amb la Càritas parroquial, que puguem col·laborar també les parròquies, perquè també col·laboren amb aportacions a d'altres necessitats de l'Església universal, com podria ser Mans Unides, o missions, o Càritas, o el seminari. I, clar, això genera una despesa que s'ha de cobrir. L'altra despesa important, un 23%, és el manteniment dels temples. A la nostra diòcesi tenim 1.000 temples, molts dels quals estan catalogats i formen part del nostre patrimoni artístic, històric, i, clar, això ens obliga, com a responsables, a fer un manteniment. Fem tot el que podem. Tenim també un clima que no ajuda i que castiga molt els nostres temples, i això genera molta despesa, es fa tot el que es pot, necessitem i col·labora també molt l'administració pública, però tot el que es pugui ajudar sempre serà poc amb les necessitats que tenim de manteniment dels temples. I després hi ha una altra espècie important, que és el 22%, que és la retribució del nostre clergat. Tenim 100 capellans, 101, tenen un sou mileurista, que considerem que és digne per poder portar a terme la seva activitat. Ells han de menjar, ells han de pagar la llum de casa seva, la seva calefacció, han de mantenir un cotxe, moltes vegades necessari, per poder atendre les necessitats del nostre entorn rural, perquè ens movem en un entorn rural on el capellà ha de fer molts desplaçaments. I després tenim una altra despesa, que seria del 15%, que és la retribució del personal laic, sense el qual doncs, no podríem portar a terme la coordinació, l'administració de tots els recursos del nostre bisbat.
I ja com a cosa concreta pel que fa als fidels i persones interessades, com es pot col·laborar?
La col·laboració econòmica, a part de la col·lecta específica que hem fet avui, doncs a la revista aquesta que hem distribuït a les parròquies, a la contraportada trobareu una butlleta on es demanen les dades de les persones que vulguin col·laborar perquè facin una aportació periòdica, pot ser mensual, trimestral o anual, que la poden fer per la quantitat que vulguin i la poden fer a la seva parròquia o directament a l'administració diocesana, que és el bisbat. Okay. En aquest punt volia fer esment de que aquest any ha canviat la legislació fiscal, la llei que regula les desgravacions fiscals per les aportacions a entitats sense ànim de lucre, dins de la qual es troba l'Església Catòlica, que el que fins ara era una desgravació fiscal del 25% a l'impost de la renda de les persones físiques ha canviat al 30% al 2016. Aquell 2015 serà del 27,5%, però al 2016 passarà a ser del 30%. Això vol dir que totes les aportacions que es facin a l'Església tindran una desgravació fiscal que sempre doncs, és positiu.
Doncs moltes gràcies per haver-nos apropat a aquesta jornada de germanor que hem celebrat i encara estem celebrant avui. Fins la propera.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies. I seguim endavant. Ara ho fem amb el bloc de notícies de la setmana que ens arriben a través de la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies. La Setmana de Cinema Espiritual, duta a terme del 2 al 6 de novembre als cinemes Illa Carlemany d'Escarles Engordany, al Principat d'Andorra, acaba amb un balanç molt positiu. El delegat d'ensenyament del Bisbat, mossèn Pepe Gisbert, va acollir els darrers alumnes i mestres en participar-hi i va comentar la seva satisfacció per la resposta de les escoles i dels alumnes que han assistit per nombre, ja que cada any augmenta la participació, però també per l'interès i l'actitud dels joves que estan disposats a escoltar i a mirar amb els ulls de la solidaritat i del cor i mostrar-ho en els comentaris posteriors a la pel·lícula, en les seves paraules. Recordem que aquesta Setmana del Cinema Espiritual ha estat orientada a infants i joves de tots els sistemes educatius del Principat i d'altres punts de la diòcesi, i també oberta a assistents de totes les edats, amb l'objectiu de transmetre valors a les generacions joves i de fer-ho en un llenguatge audiovisual. Les projeccions s'han realitzat en horari escolar matinal. En total hi han passat 1.700 alumnes i els seus professors i mestres de religió. El nostre arcabisbe i copríncep d'Andorra, Monsenyor Vives, va continuar durant la setmana la visita pastoral a la parròquia de la Massana, al Principat d'Andorra, acompanyat pel rector de la parròquia, mossèn Lluís Salines. En destaquem alguns dels actes duts a terme aquests dies. Amb motiu de la seva presència a Arinsal, el copríncep episcopal atengué els mitjans de comunicació que s'hi havien desplaçat i a preguntes dels periodistes manifestà que la recent elecció del nou arcabisbe de Barcelona en la persona de Monsenyor Joan Josep Omella era molt adequada i que el Sant Pare enviava un bon bisbe a la seu barcelonina. Monsenyor Vives va subratllar que ell se sentia a Urgell molt a gust i que mirava d'identificar-se al màxim amb Andorra i sentir-se un andorrà més, i que mentre la salut li ho permetés i els andorrans ho volguessin, ell continuaria servint el Principat d'Andorra com a copríncep. L'arcabisbe, en la seva visita a Anyós i en el vell marc de l'Eucaristia, glossà les lectures del diumenge, tot exhortant els fidels a transmetre a les generacions futures el tresor de la fe com un element fonamental que configura la persona humana. Monsenyor Vives advertí dels perills d'un excessiu individualisme i relativisme i esperonà els fidels a sentir-se contents i joiosos de les seves arrels cristianes. En acabar la celebració, tingué lloc una pregària pels difunts d'Anyós al cementiri. El bisbe hi recordà especialment les víctimes de la terrible riuada del dia 8 de novembre de l'any 1982, feia 33 anys, que va causar grans desastres al Principat d'Andorra amb la mort d'algunes persones. I també pregar per les víctimes que hi havia hagut el 7 de novembre de feia 6 anys en l'accident del túnel dels Dos Valires, on van morir 5 treballadors portuguesos i molts d'altres van resultar greument ferits. Després d'aquest acte, l'arcabisbe es desplaçà fins a l'Aldosa per a celebrar el patró, Sant Ermengol, amb ells. A l'homilia, Monsenyor Vives glossà la figura del bisbe Sant Ermengol recordant-ne el seu amor pels pobres i necessitats, la fundació de la canònica a la catedral de Santa Maria d'Urgell i el seu amor envers els preveres, el combat per la fe del seu poble, la seva faceta de constructor de ponts i enginyer per tal de millorar les comunicacions entre pobles i la seva fama de jutge de pau a l'hora de resoldre plets. En acabar la missa, l'arcabisbe Copríncec pogué saludar personalment els feligresos de l'Aldosa. El proppassat dia 9 va tenir lloc la solemne Eucaristia en la festa del Sant Crist de Balaguer, a la Noguera. Fou presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives i concelebrada pel capellà custodi del Santuari del Sant Crist, mossèn Pau Vidal, l'arxiprest de la Noguera, mossèn Joan Pujol, i els preveres de l'arxiprestat. Hi van assistir autoritats encapçalades per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal, i una gran multitud de fidels i devots del Sant Crist. A la seva homilia, l'arquebisbe va glossar el significat de la Santa Creu per als cristians, el significat profund d'assenyar-se, que sempre ens hauria de fer recordar el valor de la passió del Senyor Jesucrist, qui va patir al llarg de tota la seva vida, des del seu naixement en la infància, en ser rebutjat al seu ministeri públic, i finalment en la seva mort dolorosa i sacrificial en la creu. Al final de la missa es venerà la sagrada imatge del Sant Crist i s'organitza la processó cívica amb les autoritats fins a l'Ajuntament, amb els gegants i els músics. A la plaça Mercadal de la ciutat tingué lloc el tradicional ball que culmina la joiosa celebració festiva del Dia del Sant Crist. Dimarts passat, dia 10, a la casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, va tenir lloc la reunió de la Delegació de Pastoral de Salut, presidida per la delegada diocesana, la germana Visitació Lorenzo, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, qui presentà les aportacions de les Jornades Nacionals de Pastoral de la Salut celebrades a Madrid el passat mes de setembre. La reunió del secretariat interdiocesà de Pastoral de la Salut, que tingué lloc a Barcelona el passat mes d'octubre, el simposi sobre pastoral hospitalària celebrat a l'Escorial i la 27a Jornada Catalana de Pastoral de la Salut, duta a terme al Seminari Conciliar de Barcelona, també el proppassat mes d'octubre. Després procediren a programar les principals activitats de la delegació de cara al nou curs i ja per al proper any, com són la celebració del Dia Mundial del Malalt, l'11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, la Jornada Diocesana de Formació de Pastoral de la Salut a la Seu d'Urgell el dissabte 12 de març, la Pasqua del Malalt el dissabte 7 de maig, que tindrà lloc a Guissona, i també s'informar del 38è pelegrinatge diocesà a Lourdes, que es farà del 23 al 26 de maig. I el dilluns passat, dia 9, un grup d'integrants de l'Hospitalitat de Lourdes de Puigcerdà va pelegrinar fins a Montserrat per a posar les seves peticions als peus de la Mare de Déu i agrair-li els seus favors. Després de la missa conventual van ser rebuts pel germà Efrem de Montellà, antic organista de la parròquia de Puigcerdà i molt amic de tots els assistents. Un dinar de germanor va posar fi a la jornada.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
El testimoni de vida cristiana d'aquesta setmana ens l'ofereix a continuació en Xavier Francino, que és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Bona nit, senyor Francino, què tal?
Bona nit, Maria.
Gràcies per regalar-nos aquest testimoni de vida cristiana, que en definitiva no es tracta de posar-se flors ni de pensar que som els millors ni ser presumptuosos. Senzillament és oferir allò que intentem de viure, que és l'honor, la glòria i el desig de ser cristians. És així o no?
Bueno, és que en el meu cas, ni que volguessin, no em podria posar flors, no podria pensar que sóc el millor, etcètera, etcètera, de manera que estic curat d'aquestes espants.
Però no li sembla que a vegades els cristians, a vegades, ens manca aquest desig, potser, o ens fa vergonya, d'explicar com intentem de viure, no com vivim, perquè això ja sí, potser sí que seria una mica presumptuós, però com intentem de viure la paraula de Déu, l'Evangeli, per exemple.
Defineix-me cristià.
Sí?
És a dir, jo entenc que és inherent a la condició de cristià el que aquesta condició es reflecteixi, no diré en tots els aspectes de la nostra vida, perquè al final potser encara farem un gran massa, però sí, com a mínim, que forma i part de la nostra vida de la forma més natural, com un altre diu que és del Barça o que és del, no sé, d'un partit o de... No és molt més important el ser cristià que ser d'un partit polític o de ser d'un equip de futbol o de ser d'una llar de jubilats, i en canvi fem publicitat i portem una xapa, portem una insígnia i ens publicitem com pertanyents a una associació que en definitiva ocupa una part molt petita de la nostra vida, i en canvi que no ens hem d'estranyar de que algo que és tan íntim i tan global en la nostra vida com és la fe, doncs, que es reflecteixi, que es publiciti, que es doni a conèixer, o que es faci, o que es permeti conèixer. És a dir, que això s'ha de notar en tots els aspectes de la nostra actuació. Tampoc es tracta d'anar amb una pancarta, però... Bé, no ocultar-ho i considerar-ho com una cosa, doncs, absolutament natural i que forma part de la nostra persona. Som rossos, tenim els ulls blaus o verds o el que sigui, i som cristians.
Vostè, des de quan té consciència de ser cristià? O hi ha hagut algun moment puntual en la seva vida o ha estat ja des de petit?
No, si el que em preguntes és si he caigut del cavall com Sant Pau, no. Jo he nascut en una família cristiana, de pares cristians, catòlics, d'avis també... I ha estat una evolució, doncs, des de la meva infantesa. No recordo el bateig, sí recordo la comunió, recordo poc la confirmació, però ha estat una evolució, algo molt natural. És a dir, des de quan el peix recorda, pues, el que viu a l'aigua, pues no ho recorda, perquè ha estat absolutament natural. Jo sempre he tingut, diguem, la meva vida sempre s'ha desenvolupat en un ambient cristià. El meu llar d'esplai a la infantesa i la joventut era, pues, el que aleshores era la congregació mariana dels jesuïtes, que després es va passar a anomenar Comunitat de Vida Cristiana. Allí, pues, hi teníem les nostres reunions setmanals. Tot el nostre temps d'esplai i de cap de setmana girava al voltant d'aquelles reunions de vida cristiana. Sempre he tingut molta relació amb els jesuïtes, per més que no he anat mai a un col·legi de jesuïtes. Després, pues, vaig...
Sintonits amb ells en quant al pensament,
sí,
en quant a l'estil de vida...
Sempre els he confiat la meva formació espiritual. Després, pues, a Lleida, jo soc de Lleida i he viscut, pues, fins a acabar la carrera. Doncs anava també amb un germà jesuïta, anava amb una colla d'amics, amb el germà jesuïta, que anàvem a uns cursos de teologia. Pues, bueno, és una evolució constant. De fet, les oposicions les vaig preparar vivint al centre Borja dels jesuïtes a Sant Cugat,
sí, sí.
De forma que per mi ha estat el meu ambient natural. Ha estat un creixement, una evolució, però tot dins d'aquest ambient no hi ha hagut un moment que diguis fins aquí, a partir d'aquí, o això t'ha assenyalat la teva vida. No?
I com diria vostè que el cristianisme o l'Evangeli informa la seva vida quotidiana? Una mica ja ho ha explicat, però si mira fixament a un dia de la seva vida, com creu que l'Evangeli està present a la seva vida?
Ja, és que l'Evangeli, la fe, el cristianisme, és tan inherent a la condició de la persona que i això ho diu el mateix Evangeli, qui diu jo sóc creient però no exerceix com a tal, menteix. Aleshores, Jo em llevo al matí i fixo els meus objectius del dia. El meu objectiu del dia, bé, quin és? Servir, és a dir, dins del que a mi em toca en la part professional, pues, com a notari, en la part personal, pues, en, bueno, pues, amb la gent que et creues pel carrer. No costa res de dir bon dia amb un somriure a la boca. No ho sé, penso que tot això és... a tots ens fa la vida més agradable. És a dir, l'objectiu d'un quan se lleva al matí, per lo menos el meu, jo crec que és... amb tots aquells amb els que acabes entrant en relació, en qualsevol dels aspectes, fer-los la vida més agradable, més de color de rosa, més fàcil, en tot allò que estigui al teu abast, que a vegades és poc, a vegades és molt, a vegades és més dels que ens pensem, a vegades només un gest, el reconeixement de l'existència de l'altre, el tenir present que l'altre hi és. Estem en un món tan egoista, tan centrat en un mateix, que perdem de vista que l'altre hi és, i l'altre hi és en aspectes com és des de donar pas, des de si vas a aparcar, doncs pensar que allí on tu estàs aparcant, que hi ha dues places, home, no et posis al mig, pensa que després pot venir un altre, que no el coneixes, no el coneixes, però amb aquell que trobi una plaça d'aparcament lliure que tu li has deixat lliure, doncs escolta, el fas feliç també, li resols un problema. I evidentment, pues, en l'aspecte professional, home, pues el pensar que tu no estàs allí perquè et serveixin, tu estàs allí per servir, en el que a tu et toca de la teva feina, tu has de fer la teva obligació, la teva responsabilitat. I el teu plaer és que aquell amb el que estàs tractant tingui una vida més fàcil, més senzilla, més agradable. És que no, és indestriable una cosa d'una altra.
Vostè creu que els cristians, si vol personalitzar, gràcies, però si no, diguem-ho en general, els cristians... som una mica reacis o no estem prou ben disposats a transmetre aquesta experiència cristiana als qui ens envolten, vull dir, verbalment o amb els gestos, o donar una explicació de per què fem les coses. Què creu?
Bueno, suposo que tots són fruit de la nostra història i venim d'uns temps en què això era la religió oficial, que després això, pues, ha estat més o menys mal vist, perquè et lliguen o es pot lligar a un passat, pues, que molts volen oblidar, altres neguen, etc. I que, en definitiva, jo crec que és una situació d'una fe malentesa. És que és indestriable. No? Diu l'Evangeli, no encens una llàntia per posar-la sota el llit. Aleshores, tampoc se tracta de dir, escolti, a vostè el saludo amablement perquè jo sóc cristià, sap vostè? No tens per què anar dient jo sóc cristià, però tampoc hi ha cap necessitat d'amagar-te. És a dir, tu et trobes amunt pel carrer, hola, Déu, tu, escolta, marxo que vaig a missa. Pues marxo que vaig a missa, no passa res que sàpiga que vaig a missa. Ara, jo no em dedico a publicitar que jo vaig a missa, d'acord? Però... també ho has d'assumir amb la naturalitat d'una opció personal teva i que, a més, ha de jugar un paper central en la teva vida.
Senyor Francino, ens encantaria continuar, però ho hem de deixar aquí perquè hem exhaurit el nostre temps dedicat a aquest espai de testimoni de vida cristiana. Tanmateix, li agraïm moltíssim, doncs, el que ens ha explicat. Gràcies.
Bueno, ha estat un plaer, gràcies.
I per acabar, l'Església d'Urgell d'avui, en Daniel Betriu ens presenta l'agenda per als propers dies. Endavant, Daniel.
Demà dilluns, dia 16, és el segon dels dies assignats al nostre bisbat d'Urgell per a organitzar la cadena de pregària per les vocacions, centrada enguany en la família com a font de vocacions. Pregària a la qual estan convocats tots els fidels diocesans i que any rere any està resultant una realitat molt positiva en les nostres comunitats parroquials i religioses, tant a nivell comunitari com a nivell personal. Els propers divendres, 20 al vespre i dissabte 21 tot el dia, tindrà lloc a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, la tercera edició del Festival de Música Cristiana Canòlic Music, organitzat per la Delegació de Joventut del nostre bisbat i per la parròquia de Sant Julià de Lòria. Està prevista la participació de Andy Hunter, un discjòquei cristià responsable de temes com la banda sonora de Matrix Reloaded i també els grups catalans Teràpia de Xoc i Cairoi, que amenitzarà dissabte amb la seva música espiritual la pregària del matí i l'eucaristia de la tarda. torna per tercer any consecutiu l'actuació del grup de gospel Tocats pel Gospel.
I fins aquí els 30 minuts d'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Ja saben que els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent en la sintonia de Ràdio Estel Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.